Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal de nou? Dimecres 29 de gener, Dia Mundial dels Trencaclosques, i també és el dia de la gran festa, perquè avui és el dia de celebració de l'any nou xinès. Per la comunitat xinesa, avui comença l'any 4723 i és l'any de la serp. Les persones nascudes sota el signe de la serp són persones molt intuïtives, de bon humor, sofisticades, amb una mentalitat profunda i complexa. Com a bones serps, també són astutes, saben el que volen i com aconseguir-ho. Són bons conservadors, intensos i prudents. Tendeixen a ser una mica gelosos, possessius i lleials amb la seva família. Si vostè va néixer el 1941, el 1953, el 1965, el 1977, el 1989, el 2001, el 2013 o aquest 2025, ja ho sap, és una serp. Tal dia com avui, del 1595, a Londres es va estrenar Romeu i Julieta, de William Shakespeare. El 1886, Carl Benz patenta el primer cotxe amb tracció de benzina. El sisó en el cognom, Benz? Mercedes-Benz? El 1916, París és bombardejada durant la Primera Guerra Mundial amb zeppelins. Tal dia com avui, del 1981, Adolfo Suárez va presentar la seva dimissió com a president del govern espanyol. Puedo prometer y prometo. El 1996 es crema el Teatre de la Fenice a Venècia. I el 2020 es coneix el primer cas de Covid a Espanya. Tal dia com avui ens van deixar el tsar rus Ivan V, el poeta americà Robert Frost, l'humorista Freddie Prinze o la inoblidable Amparo Baró, que era la Sole de Siete Vides i que fotia unes clatellades al Toni Cantó, que mira. Si es troben pel carrer el Tom Selleck, és a dir, el Magnum, el Mark Singer, és a dir, el Michael de V, a la Oprah Winfrey, al Romario, a l'Àlex Ubago o a Marc Gasol, no s'oblidin de felicitar-los, que avui dimecres fan anys. Som les 6 emissores del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local que cada dia els acosten l'actualitat del territori amb bon humor. Aquí, al carrer Major. Seguim!
La proximitat del Camp de Tarragona, carrer Major.
I anem cap a la nova ràdio de Reus, on l'Aleix Pérez ha entrevistat a un paio. Bueno, no sempre es tenen els campions del món a la ràdio. Nosaltres tenim a un campió del món a la ràdio. Però no és d'esports, no. Anem a conèixer a qui ens porta l'Aleix.
Si no lo bajan cuando golpee la caja, soy el as de la baraja y en la manga me voy a Barajas a volar junto a la banda. Lucas la raza val pinta una mandala, parece Mandela, tu país le manda, comanda. Es Gareth Bale corriendo por la banda, hace que de hecho el pecho y el corazón se te expanda. Rapea como Dios manda y nunca le manda a Dios, salvo ondas sonoras en horas en las que eleva la voz. O tiene un micro al que hace...
Avui als estudis de la nova ràdio de Reus tenim una visita molt especial, i és que ens visita un campió del món. Lucas Larrazábal, també conegut com a Larrix, és un jove nascut a Córdoba, Argentina, però també amb una relació que anirem explorant amb l'entrevista. Des de fa ja gairebé 10 anys va començar a utilitzar els micròfons, el rap, i també la seva habilitat per improvisar, per explicar allò que li neix des de dins. Des de les places d'Argentina va aconseguir també l'ascens a la FMS al país sud-americà i va aconseguir proclamar-se campió d'Argentina l'any 2023. Per si fos poc, també l'any passat va proclamar-se campió internacional de la FMS, eliminant en un dia per la història Agazir, Chang, Chuti i el menor. Moltes gràcies per venir. Larrix, Lucas, com vols que et digui?
Lucas, Larrix, de qualsevol forma està bé. Sí. Lucas pot ser, per a variar.
Lucas, vale. Sí. Encantat que estiguis aquí, Lucas. Encantat. Crec que això ha de ser una sorpresa per molta gent que ens estigui escoltant, que ens estigui veient, perquè realment estàs aquí, Reus, una mica com acaba, no?, un campió del món internacional freestyle aquí a Reus, a la capital del Baix Camp.
Bueno, tiene una explicación larga en cuanto al tiempo, pero podría decir que en el presente la respuesta más sencilla es que tanto mi madre como mi hermano viven acá en Cataluña, uno en Salou y otro en Reus, pero los dos trabajan en Reus. Y siempre que tengo alguna fecha en España, trato de pasarme, quedarme unos días de más, visitarlos por acá por Reus. Entonces, normalmente me quedo en Salou con mi madre, pero voy variando, paso unos días en lo de mi hermano también. Me pongo al día con la familia y siempre son momentos muy lindos para mí, porque paso de medio año a un año sin verlos y eso con la familia siempre es demasiado tiempo. Entonces, nada, aprovecho.
I a més també ets una persona que també has viscut aquí a Catalunya molt de temps també. Et volia preguntar també com t'ha marcat tota aquesta etapa que vas viure aquí i una mica, inclús això, no? com et va marcar com a persona.
Mucho me marcó. Yo viví desde los 3-4 años hasta los 13, digamos, entre 9 y 10 años. Y me marcó muchísimo, obviamente. Primero que nada, la experiencia de ser una persona de afuera y llegar a un mundo nuevo para uno, con otros idiomas, costumbres. Pero la verdad que vine muy chiquito, el idioma lo aprendí rápido, las costumbres también. Mis viejos siempre me inculcaron la cultura argentina como era y uno siempre fue argentino en todas partes, porque los argentinos muchos estamos repartidos por el mundo. Pero también descubrir un lugar en el que aprendí tantas cosas, se me trató muy bien, se me quiso tanto. A mí, yo la verdad que con este lugar estoy agradecido para toda mi vida, porque yo vine acá con mi familia, mis viejos venían a buscar trabajo, los dos médicos, mi hermano grande y yo, que éramos chiquitos, 9, 3, 4 años respectivamente, y se nos trató de una manera excelente. Se nos recibió siempre con mucho amor, las oportunidades estuvieron ahí, tanto que ellos volvieron a Argentina y después volvieron acá, 2 de 4 sí. Ya, mi hermano y mi madre. Y nada, yo le tengo un gran amor a esta tierra y sobre todo agradecimiento también.
També inclús et vam poder veure al camp del Reus Futbol Club Redis també. Ets futbolero, no?
Sí, soy futbolero. Amo el fútbol, me gusta mucho. Trato de jugarlo seguido, pero viste, es
complicado,
difícil.
¿No?
Es difícil, sí. Porque uno... Tenés que juntar la gente para ir a jugar el picado, como le decimos allá, el partidito. Y siempre se está ocupado alguno u otro, pero cuando se puede es hermoso. Cada vez tengo menos estado físico, sí. Pero eso hay que cuidarlo, hay que cuidarlo.
I tant. I te volia preguntar també, amb tot aquest bagatge, tot aquest context que has explicat també, creus que et condiciona, en certa manera, al pujar a l'escenari, a enfrontar-te en una batalla de freestyle amb els altres contrincants? Com et condiciona?
100%. Yo creo que uno rapea lo que vive, lo que lee, lo que siente, lo que conversa con los demás. Uno no puede generar ideas de la nada si no es algo que ha sido una experiencia enriquecedora previamente. Después, en el escenario, te sale como nunca jamás lo dijiste. Pero eso previo tiene un montón de vivencias de las que te sirven como la nafta gasolina del auto, como el agua que riega una planta. Entonces... Para mí, haber vivido en distintos lugares, charlar seguido con todo tipo de gente, tratar de aprender lo mejor de cada persona, que todas las personas, sean como sean, siempre tienen mucho de lo que uno puede aprender, tratar de darle de comer a la mente, como decía Tote King, un gran rapero de España, nutrir la mente es muy importante. Todo eso es lo que hace que el arte de uno se mueva, que tenga vida.
¿Cómo gestioneu ya tú i tots els altres també companys de professió, el fracàs, la derrota, potser no donar la teva millor versió de tu mateix, ja no tant la victòria o la derrota, que al final també, no, ho marquen uns jutges i pots estar d'acord o no, sinó també la teva satisfacció personal amb la gestió que has fet, no, davant de l'escenari i com ho treballes tu després de totes aquestes emocions.
Sí. Bueno, ha ido por etapas, ¿no? Uno va aprendiendo, a veces está más boludo, a veces está más lúcido, eso es una realidad, pero trato de afrontarlo con madurez. Yo siempre he llegado a la conclusión de que la verdadera competición es con uno mismo, la verdad. con estar todo el tiempo pendiente de mejorar el trabajo de uno. Si realmente te apasiona y lo amás, no podés parar de rimar todo el día y cada vez lo querés hacer mejor, cosas que nunca hiciste, llegar a la gente como nunca llegaste, transmitir de distintas formas. Entonces, la forma más madura para mí, o la forma más inteligente tal vez de afrontar tanto éxito como fracaso es, primero, nada es definitivo, nada es el final de nada. Agarrarlo, tanto cuando ganás como cuando perdés, agarrarlo y sacar todo lo bueno y todo lo malo y técnicamente analizarlo. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se puede fortalecer? ¿Por dónde fueron las batallas? ¿Por qué fueron por ahí? Eso es súper interesante además. Y para mí eso es lo más importante. Vaya como vaya el resultado, el reescucharte, el rearmarte y sobre todo siempre estar pendiente de hacer algo más, de crear. Ser un obseso por crear, tener ese hambre de darle más vuelo, cada vez más vuelo a tu arte. Aunque a veces te choques y fracases estrepitosamente, para mí la verdadera búsqueda de quien ama y quien se apasiona por lo que hace es esa. La del artesano que siempre está intentando algo nuevo o mejorar el proyecto que trae hace años, pero y si esto va por acá y por acá y por allá y por allá y mantengo esto, pero esto lo cambio. Eso es lo más lindo que hay, lo más lindo. Después los términos fracaso y éxito se quedan pequeños ante eso incluso. Yo he ganado cosas increíbles, he perdido a veces y me he embolado, me he enojado, pero realmente tanto la copa más grande como el fracaso más boludo que uno tiene se quedan chicos ante ese presente constante de estar creando y creando y pensándose y reflexionándose.
És el concepte aquest del viatge abans que el destí.
Claro, exactamente. Es que hay que disfrutar el viaje. Después, a mí me pasaba, ya tengo una anécdota muy tonta, pero la recuerdo con mucho cariño, de cuando era muy chiquito, que iba ahorrando moneda a moneda para comprarme un muñeco del SmackDown.
Sí.
Uno que se ponía en el dedo. Ni siquiera era un muñeco bien articulado, era como un títere. Yo al principio, tan pequeño era, pensaba que toda la caja salía eso, ¿no? Salía un solo muñeco, eso. Pero igual, ahorré un montón, y cuando lo compré, lo disfruté, jugué, pero a la larga, bueno, fui jugando en otros juguetes. Todo esto tenía, no sé, 6 años por ahí. Pero pasaron los años y me acordé con tanto cariño de la felicidad que iba sintiendo yo cada vez que se sumaba una moneda y una moneda y una moneda y una moneda para llegar al objetivo de jugar con ese juguete, que me doy cuenta con el paso de los años, y es una anécdota que recuerdo mucho y que la traslado a muchas cosas que hago, que lo más lindo fue ese pequeño progreso de ir juntando monedita a monedita para comprar el juguete que yo ansiaba. Más que después del juego, que también lo disfruté, pero hasta, como vos decís, el viaje a veces queda por encima del destino. Y con la vida pasa eso también. Uno muchas veces se imagina que tiene que vivir de acuerdo a una manera que cuando esté en su lecho de muerte y tenga que sacar conclusiones de lo que fue, diga, sí, mi vida está aprobada, estuvo bien. Primero que un momento así es muy difícil que se dé. Normalmente morimos en condiciones más miserables y con menos energía para pensar. Y segundo, que no creo que la vida se viva así. Creo que cada día es una vida entera y que quien vive así vive 1 millón de vidas. Y nada más lindo que eso. Te volvés prácticamente eterno de esa manera. Y para mí eso es lo lindo, y como decís vos, disfrutar el viaje, porque eso es lo mejor que hay.
Et volia preguntar també, ja comentant de formats, una cosa que em va agradar molt, una batalla que realment et vaig gaudir molt, que és la batalla escrita que vas fer Liga Bazooka amb Replic. No sé ben bé si t'agradaria tornar a les escrites, si requereix molt de temps o dedicació que realment potser no tens, però realment crec que a mi em va agradar molt i et volia preguntar si tens en algun moment en el cap doncs tornar a fer alguna batalla esquita amb qui sigui, inclús amb Blon, que està per aquí prop també, a Barcelona,
mira,
que també és un paio que ho fa bé.
Bueno, Blon justo me dijo que si algún día había una 2v2, íbamos a hacer equipo en escritas, así que ahí habría un equipo de escritas. Me encantó hacer escritas, sí es cierto la pregunta de ¿requiere más tiempo y todo? Sí, es cierto que sí, requiere más tiempo. Sentarse a escribir, memorizarlo, practicar la performance, son todo cosas que en freestyle no pasan. Freestyle aprendes, meditas, rapeas todo el día para que el día que te subas al escenario estar fuerte, estar bien. pero no es como la escrita, que es todo un trabajo fino de estructurar y encima con unas técnicas mucho más complejas las que se llevan a escrita. Pero estoy con ganas de volver y estoy con ganas de venir una escrita a España. ¿Ah? Esa es la novedad. Lo hablaba el otro día con mi equipo, digamos, y estoy con ganas de hacer una escrita y venir acá. Hace rato no venía, tuve dos en Bazoca, lo disfruté un montón y a Bazoca voy a volver, pero me gustaría venir a una escrita a España, a Código Bullido tal vez, o alguna de estas competencias que hay. Me encantaría salir del país por una escrita.
Vindrem, clarament vindrem en aquesta batalla. Clar, perquè a més també el públic d'aquí a Espanya també és diferent, no? Hi ha una mica més de cultura a Sud-amèrica, però realment aquí és una cosa que vaig veure en un vídeo, no? Que ho deia el Blon, que realment tampoc no hi ha massa la cultura, però a poc a poc, no? Si li dones el temps i li dones la calma, també és una cosa superinteressant.
Sí, està creciendo mucho. Y España para mí no va a tardar mucho en despegar en escritas porque... van, todo lo que agarran se obsesionan también, pero se va a poner bueno. Sí, me gustaría venir para acá, para un escrito.
Jo podria passar-me molt de temps parlant amb tu, però voldria també mirar una mica al futur. Uh-huh. Et volia preguntar, Red Bull, tens l'espineta clavada d'aquella... Home, és que tu ara aquell dia estava molt bé, però tens l'espineta clavada d'aquell dia? T'agradaria tornar a buscar, a lluitar per la Red Bull?
Mira, tengo de 4 Red Bull la espinita clavada porque fui a 4 y ninguna se me dio. Tengo la... En FMS me ha pasado que muy rápido, en 2 temporadas, sí, he tenido la fortuna, porque hay mucha suerte por medio de tener estas cosas, de poder salir campeón de mi país y del mundo, lo cual es una locura. Y en Red Bull, al revés, tengo el doble de participaciones nacionales y todavía no pude ganar. Y a veces pasa, va. Tenés más fortuna en una, en otra, te adaptaste mejor a uno, a otro. Yo en Red Bull perdí en todas las rondas posibles, en octavos, cuartos, semis, en tercer y cuarto puesto y en la final, boludo. Todavía no pude campeonar, que ya perdí en todas, qué hijo de puta. Pero sí, sí tengo ganas de ganarla. Este año me estoy pensando si me anoto, sí. Eso sí me lo estoy pensando. Porque pienso que tal vez darme un descanso. No quiero ir obsesionado solo por esto que decimos de uy, mirá, estuve tan cerca y quiero ganar. No sé, así no sé si voy a dar mi mejor versión. Solo yendo para ganar como si fuese algo que tengo que tachar de una lista. No, quiero ir porque me despierta ganas, porque me motiva.
Sí.
Entonces capaz un año verla de afuera, estar más desde el público, pueda ser algo disfrutable también para volver a tomar ganas de ir y anotarme el siguiente. No lo tengo decidido todavía, lo estoy meditando, pero capaz este año doy una pausa de Red Bull y el que vuelve me vuelva a anotar a ver qué onda, o ya veremos.
Va a fluir y también... Uh-huh. I sobretot, no, també, no sé si t'ha canviat d'alguna manera la manera en com et concepts de tu mateix, tant quan vas guanyar l'FMS Argentina com aquell dia màgic, no, el que vas guanyar l'FMS Internacional. No sé si has sentit des d'aquell dia potser una mica més de seguretat amb tu mateix, la sensació de que realment, i ho has constatat amb la World Series, que pots competir de tu a tu. No sé si ho senties abans, si hi ha hagut una mica també una catarsi en aquest aspecte, de dir, ostres, potser abans no ho veia tan clar, no? Com vas dir això, l'equip que feies amb el menor, però en 2-3 anys has fet un creixement exponencial. En quin nivell et poses, no, ara mateix? Mm-hmm. Quins objectius et marques de cara a això en els campionats de màxima exigència?
Sí, yo siempre fui bastante corajudo, bastante valiente. Siempre sentí que le podía ir de igual a igual a cualquiera. Obviamente uno sabe que históricamente hay muchos que han logrado mucho más, que pesan mucho más. Yo llevo relativamente poco tiempo, sobre todo en la World Series era el que menos temporadas tenía encima de FMS, de los que están ahí, o de temporadas que hace que estás en la élite, digamos, porque por ejemplo allá esté Colombia hace menos que tiene FMS, pero hace cuánto está en Red Bull God Level ese hombre, y así varios, Letra también. Pero objetivos, me pongo sobre todo como objetivo una competencia conmigo mismo y creo que es cuando mejor rapeo con muchísima diferencia, cuando compito contra mí y cuando pienso qué puedo hacer mejor yo. Esto que tengo que mejorar, esto que tengo que pulir, esto que hay que fortalecer, esto que hay que investigar. Acá hay algo de lo que me puedo inspirar muchísimo, eso es lo mejor que hay. Después trofeos, copas. Creo que eso es como el que quiere enamorarse y busca enamorarse en vez de conocer a las personas. Entonces está conociendo a alguien y dice, bueno, bueno, capaz es la indicada y ya me puedo casar y tener hijos, no sé qué.
Así, calma, ¿no? Esas arriba, cosas, ¿no?
Claro,
arriba.
Muchas veces llegan cuando no las buscas, ¿viste qué dicen? Yo sí. Creo que si lo que yo busco es una excelencia artística de mi parte, que obviamente uno nunca la agarra porque es una utopía, pero la utopía sirve para caminar. Entonces, si camino es utopía de siempre buscar esa excelencia, creo que cosas buenas van a venir, que ya me he demostrado que tengo espíritu ganador, pero no quiero que mi única motivación sea copas, puntos, posiciones en tablas, si soy el 1, el 3, el 5, el 900 millones. Quiero que si me subo al escenario, dar un show de calidad absoluta, rapear increíble y que la gente lo goce un montón.
Que és molt interessant, no? Com també totes aquestes coses que has viscut de petit, no? T'han compartit en l'Àlex, el Lucas, que ets avui. Moltíssima sort en el freestyle, en descansar també, que tu mereixes, i en tots els projectes que tinguis en el futur.
Demasiado, igual vengo descansando porque me estoy paseando como loco, disfrutando, pero bueno, la estoy pasando bien.
Moltíssimes gràcies, Lucas.
Nah, a vos, un placer.
Exceso de proteína, de vitamina, hago danza junto a bailarinas, me voy a la orquesta y cambio tanto las notas, las semicorcheas, se saben mis rimas, casi que las semicorcheas.
Un campió del món que ha visitat els estudis de la nova ràdio de Reus. Nosaltres continuem aquí al carrer Major.
Carrer Major, totes les veus del territori.
Exacte, totes les veus del territori. Ja tenim disponible un nou episodi del podcast de Veïns amb el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Ja veuran, l'Adrià ens porta avui el protagonista d'aquesta setmana. Anem a descobrir de qui es tracta.
Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona. Històries i protagonistes del nostre territori.
Aquesta setmana, el podcast de Veïns ens porta a conèixer a una protagonista entre raspalls, pintes i maquillatge.
Soc la Pineda Aguilar, visc a Vilaseca. La meva feina és la caracterització, que comporta tant la perruqueria com el maquillatge i la postisseria.
Pineda Aguilar, maquilladora i perruquera de Vilaseca, qui de petita tenia clar que volia dedicar-se a això de pentinar.
Sempre he tingut clar que jo volia ser perruquera, que m'hi volia dedicar. Crec que se me donava bé, ja m'agradava pentinar la meva mare. Era una mica així. Ho tenia bastant, bastant clar. I la meva infància doncs, va ser aquí a Vilaseca. Jo vaig ser una nena molt feliç, molt de carrer, com era abans la infància, sense pantalles, sense bueno, aquestes coses, no? Molt amb els amics, molt amb la gent del teu carrer, del teu barri. I, bueno, feliç, en definitiva feliç. Ningú a casa s'hi havia dedicat, ni perruqueria ni barberia, però bueno, sí, és una cosa que jo creia que se'm donava bé.
Amb aquest propòsit, tan clars, la nostra perruquera va decidir formar-se i encaminar el seu futur professional.
I bueno, vaig voler continuar quan ja em vaig fer més gran, em vaig decidir estudiar a Tarragona el que és perruqueria i després, amb els anys, doncs ja vaig treballar de perruquera i finalment, quan ja vaig treballar per mi, vaig veure la possibilitat de poder arreglar-me amb els horaris i no tenir que dependre de cap jefe a l'hora de demanar favors, perquè jo fins ara sempre havia aprofitat les meves vacances per fer cursos intensius, però clar, era complicat, per les vacances n'hi ha un mes només, i clar, era difícil que coincidís amb cursos que jo volia fer a Barcelona, anar i tornar era complicat. Llavors ja quan jo vaig treballar per mi, que vaig tenir una perruqueria a Vilaseca, doncs amb les companyes de feina, que bueno, sempre m'han ajudat molt i m'han apoyat molt amb això, bueno, doncs me vaig plantejar l'estudiar a Barcelona, llavors anava pels matins a Barcelona, però ja a fer el que és maquillatge de fantasia, caracterització, i bueno, va ser tot un any molt durillo d'anar i tornar, menjar el tren, anar a treballar per les tardes a la perruqueria, va ser una mica intens, però molt, molt gratificant. A partir d'aquí doncs, vaig descobrir aquest curs, no?, pel maquillatge també i el que és la postisseria. Encara que aquesta escola on vaig anar no feia postisseria en concret, vaig investigar, bueno, una vegada ja te vas ficant, coneixes amb més gent, i vaig tenir la sort d'acabar amb una escola que es diu Fenidacent a Barcelona, que és de postisseria, i bueno, i allí vaig començar la postisseria també.
I més enllà de la perruqueria, van endinsar-se també en el món del maquillatge i la postisseria, després d'aquella infància i uns inicis amb la seva mare com a conillet d'Índies.
Fer coses que potser ja no tenia ganes de portar, pues, com una permanent o tenyís, quan ella realment no es tenia, no? Era una mica, li tocava fer el que a mi me tocava examinar. Llavors la pobra era ella la que bueno, pues per la xiqueta farem el que sigui, no? I bueno, li tocava això, alguna amiga també, bueno, en fi, estirant de la gent que t'estima, perquè si no era difícil també trobar models, bueno, per segons que no, però per altres coses ja era més complicat.
La Pineda explica i repassa la seva etapa formativa en una professió on constantment segueix aprenent i actualitzant-se.
Però sí, a Barcelona, clar, hi ha més oferta, no? De poder fer cursos, coses com a més específiques d'aquest tema. Aquí perruqueria i maquillatge o estètica sí que pots formar-te. Ara ja sí que hi ha grau superior de caracterització des de fa uns anys a Tarragona, que per cert ja m'ho vaig treure, bueno, pues de gran. L'últim curs el vaig acabar embarassada al Calípolis, i vaig decidir treure'm també el grau superior de caracterització per tenir una cosa arreglada, perquè realment cursos reglats o fas això, no? un grau superior o un grau mig, perquè jo fins ara tot el que tenia eren cursos però d'escola privada, no? I llavors, bueno, vaig pensar, ja que ho fan aquí, i pues no estaria de més tenir-ho, i sí, ja, bueno, ja t'he dit que ja era gran, ja treballava de tot això, però vaig decidir treure-m'ho també. Te podria dir que soy la eterna estudiante, m'encanta sempre aprendre i fer cursos, coses que bueno, que relacionades, no, amb aquest món, i de fet faria moltíssimes més si el temps me donés i la vida, però és difícil també combinar-ho tot, no? Que clar, també cada vegada que fas un projecte és com que t'has d'especialitzar en alguna cosa, no? Si ara fas una pel·li dels anys 70, pues has d'investigar pues com portaven els cabells, bigotis, barbes, no? Tot és una mica, ara fas una cosa medieval, pues has de mirar, a veure què... Vull dir, sempre t'has d'estar com a... Encara que ho sàpigues a trets així generals, cada vegada que fas una cosa com a més específica, no? Has d'investigar, i has de mirar, i has de buscar sempre l'època, no? Que a mi és el que més m'agrada fer. L'època és molt maco quan te truquen per fer alguna cosa així.
I escolteu quin va ser un dels primers treballs i grans encàrrecs de la nostra protagonista.
Doncs, bueno, com ja he dit, jo tenia una perruqueria a Vilaseca, i mentre la tenia ja vaig començar a treballar al Liceu, a Barcelona. Bueno, jo feia coses petites aquí per casa, no? Els pastorets i aquestes coses així que són una mica com a més divertides, no? I ja no és només perruqueria. I maquillava de fet encara els maquillo ara, els dimonis, i bueno, anem fent aquestes cosetes aquí per casa. Però vaig combinar el que és la perruqueria meva amb anar al Liceu, que com sempre era tarda nit, doncs bueno, pues, ho podia combinar. Del Liceu pues, ja és el que diem, és un món una mica també de contactes, que et coneguin, i bueno, pues, ara te va sortint dos dies de reforç amb una pel·li, ara pues, no sé, algun teatre, el que sigui, i bueno, vas anant amb un costat i a l'altre, no? El que passa que sí que, clar, es va fer durillo quan ja jo vaig quedar embarassada i vaig dir, bueno, pues ara ja tanta cosa no puc portar endavant, i vaig deixar la perruqueria. Però la meva primera cosa així com a important fora d'aquí és el Liceu, on jo m'hi sento molt a gust i molt estimada allí, i és un lloc on jo m'encanta estar, perquè la veritat que és preciós estar allí. Preciós anar a veure alguna cosa i preciós estar darrere veient tot el que es mou i com és.
Al Liceu! I és que la Pineda no es va limitar a tenir una mera perruqueria de barri i va anar-se obrint camí, i en aquest hi ha teatre, sèries, pel·lícules i fins i tot televisió.
al cap del temps anar descobrint tot aquest altre món, no? Que te dones compte que la perruqueria no només és tenir una perruqueria o un saló aquí al teu poble o a la teva ciutat, sinó que hi ha moltes més coses, no? Events, bueno, coses, publicitat, bueno, això, cine, teatre, és que és molt ampli, no? I és un món que des de luego, bueno, el que dèiem, no? Sempre has d'estar pues, formant-te, averiguant i surten coses i bueno, és molt, molt xulo. Bueno, jo sempre he fet reforços a altres pel·lis, no sé, així com... Bueno, ara el 47, que ara va guanyar el Gaudí a lo que és la caracterització, vaig estar al 47, va ser una experiència molt xula. Les Lleis de la Frontera, que també va guanyar un Goya. Vull dir que, bueno, cosetes així importants, diguéssim, no? He estat com a reforç. Després, el que també destacaria pues, seria Maricel, l'últim, o sigui, el que estan produint ara no, sinó l'anterior. Vaig estar com a ajudant de caracterització de la Eva Fernández. Va ser una experiència molt maca, molt, molt bonica, perquè, bueno, realment Maricel és un espectacle molt maco. I bueno, també destacaria doncs, el Tocara me suena, que potser és una cosa com a més, no? que coneix moltíssima gent. La tele, bueno, és el que té, no? Que hi ha molta gent que ho veu, no? I la veritat que és quan m'han parat pel carrer de dir, ai, pues t'hem vist, o sabem que fas això, que guai i tal, i bueno, quan potser la tele és el que la gent més li impacta, no?
Tocara me suena, la Pineda ens explica més detalls de l'exitós programa de televisió.
Pues deben ser com unes 12 persones. En tu cara me suena separa molt el que és la perruqueria del maquillatge. Llavors, el que fa perruqueria només fa perruqueria, el que fa maquillatge només fa maquillatge, perquè realment no és molta feina fer les dues coses, no? Vas veient el canvi, la transformació, i vas veient quan ells mateixos, els concursants, no? No semblen ells, i ells se sorprenen de veure's la seva cara, no? Jo sí que a perruqueria i postisseria, sí, tot el que és les perruques, postissos, això és la meva feina, se prepara abans, se prepara el dia d'abans, llavors el dia de la gala és quan bueno, se col·loca, però bueno, realment potser la feina més, o sigui, on tens més feina és amb la preparació, no? Perquè potser pues, et ve una perruca pues, que és cabellís, no és el color, vull dir, no sempre quadra la perruca que tens amb el que has de fer, no? I has de pues, intentar que s'assembli el màxim, pues, canviar-li el color, canviar-li la forma... Bueno, a tot això pues, sense poder tallar-ho, perquè són perruques de lloguer, moltes d'elles que no es poden bueno, pues, tallar, no? Un cop talles ja no hi ha res més, llavors és complicat, no? És com un enganxa i pega, una mica... És divertit, no? Perquè és divertit, però vamos, és com a vegades fer un patchwork, no? Enganxa per aquí, pega per allà, ara allarga aquesta melena, ara posa un serrell que no existeix... Bueno, és divertit, sí. Són moltes hores de preparació i després moltes hores, bueno, de el que és el dia de la gala, no? Des de que se comencen a maquillar, que és pràcticament després de dinar, fins que comença la gala, no? I bueno, ja està que acaba. Bueno, està allí ja un cop ja tens el teu, pues, espera que res mogui, que res vagi de puesto i bueno, anar retocant el que has de fer i ja està, no? Una vegada surten a l'escenari i han fet el seu i tu ja has vist que aquella perruca pues, està allí igual que tu l'has deixat, pues, estàs feliç i és com que respires tranquil quan ja veus que han acabat i dius, bueno, ja està, no? Ja ho he fet i ja s'ha acabat. Sí, la Raquel González, que és la jefa, és la que ens reparteix la feina, pues, tu faràs això, tu faràs allò, normalment són com a dos, tres personatges perruqueria, i maquillatge normalment tenen dos. T'envien el vídeo que serà la cançó que cantin, i llavors tu bueno, te'l mires també pels moviments. Jo, la meva primera actuació va ser la Chanel, i clar, no, tenia el cabell recollit, se'l deslligava, feia moviments, el cap amunt, avall, doncs, bueno, no, tu has de mirar tot això prèviament per a saber aquella perruca tot el que farà l'escenari. Llavors, pues, bueno, assegurar-te molt, molt bé de que quedi tot ben integrat, tots els frontals, patilles, les nuques, sobretot, bueno, i després que clar, que sigui el més semblant en forma i color al real.
Això no obstant, la Pineda no deixa les seves arrels i l'estança a Vilaseca, on la seva filla sembla anar pels mateixos camins.
dic, jo, que Vila-seca m'hi sento molt bé, és el lloc on m'he criat, on he viscut sempre, trobo que és un poble que s'hi viu molt bé, que encara hi ha molta essència de poble i bueno, és on jo vull que creixi la meva filla també i bueno, llavors ja quan sigui gran que decideixi, però que no se li dona malament, 8 anys i a vegades és, mama, et maquillo, me deixes, tal, i bueno, va fent les seves cosetes i ella mateixa també se fa, m'agafa les coses i bueno, va fent. Sí, sí, m'agradaria que s'hi dediqués, és un món maco, per què no? Intentaria que comencés abans que jo crec que vaig començar una mica tard amb tot això i que s'intentés formar en altres llocs fora d'Espanya, la veritat. A Londres hi ha molta més cultura d'espostisseria i a Alemanya també, vull dir, hi ha moltes més escoles, molt més reconegut, és una feina molt més reconeguda aquí, potser no està tant.
Finalment, la Pineda ens explica nous projectes entre mans i fites que li agradarien fer de cara a un futur.
Bueno, ara començo aquest dilluns, començo un programa a la tele, una cosa nova que té molt bona pinta perquè és molta caracterització i bueno, encara està una mica així, com una mica secreto, no? Però bueno, sembla que té bona pinta i això també me fa molta il·lusió començar-ho, la veritat que sí. Llavors, bueno, com així repte que jo digués, pues això, una peli gran, no? Important de dir, bueno, pues jo què sé, pues això, pues com un Gladiator o alguna peli així que fos tremenda, de superproducció, vamos. Que, bueno, que ara mateix doncs no la faig perquè es passa mesos fora de casa i no vull fer això encara, que a lo millor en algun moment sí.
Pineda Aguilar, perruquera i maquilladora de Vila-seca, qui ha anat encaminant la seva professió i traspassant fronteres i aprenent encara cada dia més. És la protagonista aquesta setmana del podcast de Veïns.
Doncs, últims minuts del carrer Major abans de donar pas als nostres companys d'informatius, després de sentir el podcast de Veïns amb la Pineda, amb el nostre company l'Adrià, anem a connectar no amb l'Iris Rodríguez, que la tenim malaltona, sinó amb la Gemma Bufies, a la que saludem des de Ràdio Montblanc. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
Anem amb la nostra agenda, rapidet, Gemma, que tenim coses per avui.
Vinga, va. Anem a Tarragona? Doncs a Tarragona, al Caixa Fòrum, a les 6 de la tarda, hi ha el cicle de música Audicions Íntimes, coordinat i presentat pel musicòleg Xavier Chavarría. Avui és el torn del quartet Vivancos, procedents de l'escola L'Esmuc. I també un altre acte al Centre Cultural Antic Ajuntament, una xerrada, també a les 6, la repressió nazi contra la diversitat sexual de gènere. És una xerrada sobre la història de la repressió i extermini contra la població LGTBIQ+, els seus orígens i les conseqüències.
Anem cap a Reus.
Al Centre de Lectura, a les 7, presentació del poemari Plou a la trencada llera de l'Ara, de Magda Barceló. És obra guanyadora del Premi de Poesia Joana Liguer.
A Salou, què passa avui?
Doncs mira, hi ha tallers infantils de festa major aquesta tarda dins del marc de la festa major d'hivern de la població, a l'espai d'infància, estació del Carrilet, i també pels més adolescents, a l'embalat La Glow Teen Disco, festa per aquests els nascuts entre el 2009 i 2012, i després actuació d'artistes locals.
I acabem aquí a la Selva del Camp.
A casa teva, aquesta tarda, també a les 7, a la biblioteca, nova sessió del curs de creació literària, a càrrec de l'Escola de Lletres de Tarragona.
M'he deixat Hospitalet, pobrets.
Acabem amb l'Hospitalet, que hi ha sí. El Cine Xic, Zoc, Dracs i Heroïnes a les 6, al Teatre Auditori del municipi.
Gemma, moltes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres. Demà. Adéu.
I a tots vostès, els deixem amb els serveis informatius del carrer Major. Servidor Toni Mateo s'acomiada. Fins demà. Adéu.
L'actualitat del Camp de Tarragona a carrer Major.
Doncs som-hi amb l'informatiu que fem possible a les 6 emissores de carrer Major, que avui va ple. Hem de començar lamentant, malauradament, la mort d'un motorista aquest dimecres al migdia en un accident de trànsit. En una col·lisió contra un camió a la carretera TV7211 Reus, al punt quilomètric 2,4. El conductor era l'únic ocupant del vehicle, mentre que el camioner ha resultat il·lès. Molt bona tarda, Adrià Duc.
Bona tarda, Aleix. Els fets han tingut lloc a la rotonda que enllaça la C14 amb la carretera que uneix la capital del Baix Camp i Constantí. La carretera s'ha tallat en els dos sentits de la marxa. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 11 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l'any, 5 de les quals motoristes.
I també ens hem de fer ressò de 3 ferits greus en una explosió a la pirotècnia catalana de Vimbodí, Poblet.
L'incendi ha tingut lloc aquest matí en cremar-se una caseta aïllada i part de bosc. Ens en fa la crònica la Gemma Bufies des de Ràdio Montblanc.
Els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest matí a l'empresa Pirotècnia Catalana de Vimbodí i Poblet. L'explosió s'ha declarat en una caseta aïllada i inicialment ha afectat 50 metres quadrats de massa forestal. Protecció Civil ha activat el pla Plasecta fins al migdia. Joan Canela, alcalde de Vimbodí i Poblet.
S'ha sentit, des del municipi s'ha sentit una forta deflagració i un estruendo. Ha sigut diverses explosions seguides i llavors resultat de 3 ferits, en el qual encara no podem fer una valoració de l'abast de les ferides. I bueno, doncs ara estem pendents de que la policia i els bombers pues, puguin fer la seva primera valoració. No sabem ni provocat de què, ni el per què.
El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 5 unitats terrestres, 2 helicòpters medicalitzats i ha assistit i traslladat a 2 persones en estat molt greu a la Vall d'Hebron i una persona en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
Gràcies, Gemma, per aquesta crònica. Estarem atents a com evolucionen els ferits. Passem ara al Parlament de la Generalitat de Catalunya, on el ple ha aprovat la proposició de llei d'Esquerra Republicana i els Comuns, que reverteix els beneficis fiscals al Hard Rock. La cambra ha aprovat la reforma amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, mentre que Junts, el Partit Popular i Vox hi han votat en contra i Aliança Catalana s'hi ha abstingut.
Aquesta modificació de la llei suprimeix els privilegis fiscals aprovats el 2014 i que permetien que el macrocomplex pagués només un 10% d'impostos sobre els ingressos provinents del joc. Gràcies a la reforma, si s'acaba materialitzant el Hard Rock, el tipus impositiu al joc serà del 55%. Aquest va ser un dels acords que el PSC va subscriure amb Esquerra i Comuns per la investidura de Salvador Illa. L'aprovació de la llei s'ha produït després que el Consell de Garanties Estatutàries confirmés que la iniciativa s'adequa al marc jurídic i legal. Junts va portar la reforma de la llei al Consell General de l'Estat perquè es pronunciés sobre la seva constitucionalitat, perquè consideraven que vulnerava el principi de seguretat jurídica. El CGE va avalar la llei per unanimitat.
Veurem com evoluciona aquest que és un dels temes destacats aquí al territori. Com ho és també que un de cada 4 municipis que depenen de l'Agència Catalana de l'Aigua encara supera els llindars de consum marcats en el context actual de sequera. Amb dades de l'ACA del mes passat, 147 poblacions de les 568 que han registrat dades depassen els litres per persona i dia per mesos.
Entre els municipis amb més litres per persona i dia n'hi ha alguns de la demarcació que encapçalen el rànquing, com la Riera de Gaià amb 666 i Querol amb 626, Roda de Berà amb 521 i Mont-roig del Camp amb 402, el municipi que inclou Miami Platja. El 23 de desembre passat, el govern va aprovar un decret llei per a derrogar el règim sancionador per superació de les dotacions màximes per abastament de la població en sequera. Independentment de la votació del Parlament de dimecres per ratificar o tombar el decret llei del desembre, els expedients que s'han tancat ja no es poden reobrir. Però si els diputats no accepten els plans de govern, el règim sancionador tornarà i els nous expedients que s'obrin a partir de llavors sí que podran ser subjectes d'acabar en multes.
També una notícia que acabem de saber fa poc. El Consell d'Administració de Repsol ha aprovat avui mateix la construcció d'una ecoplanta a Tarragona que suposarà una inversió d'atenció 800 milions d'euros.
La companyia estima que durant la construcció es crearan 2.800 llocs de treball i que quan entri en servei ocuparà 340 persones. L'ecoplanta ha de permetre transformar residus urbans en combustibles renovables i productes circulars i, segons l'empresa, és un projecte pioner a Europa que ha de ser una solució per a la reducció d'emissions de CO2 en el transport. La planta tindrà capacitat per processar fins a 400.000 tones anuals de residus sòlids urbans i convertir-los en 240.000 tones de combustibles renovables i productes circulars. L'entrada en funcionament està prevista pel 2029.
La Guàrdia Civil ha detingut almenys 2 persones als Pallaresos en un operatiu contra el tràfic de drogues que s'ha fet simultàniament a les províncies de Tarragona i Saragossa.
Els agents han fet entrades i registres en un immoble de Reus i en una casa dels Pallaresos que estava en règim de lloguer. En aquest habitatge s'han intervingut diversos sacs grans amb marihuana i s'han dut a terme les detencions. Com ha pogut saber la CN, també s'han fet dos registres més a l'Aragó. El cas es troba sota secret de les actuacions.
Passem ara a la trama d'informatiu local amb un gran protagonista, i és que aquest matí s'ha celebrat una trobada amb els mitjans de comunicació de la Diputació de Tarragona, que ha donat a conèixer els eixos de treball de l'ENS. Un dels aspectes a destacar són les obres del camí de Ronda de la Savinosa, que començaran el juny del 2025.
Una via que connectarà la platja de la Rabassada i la Savinosa i que tindrà un traçat, segons ha manifestat la presidenta de la Diputació, molt naturalitzat. És una crònica d'Eric Rosiquer des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha fet un repàs de les principals actuacions per aquest 2025 a la ciutat de Tarragona i a la demarcació, i entre elles hi destaca, segons el termini previst, l'inici d'obres del camí de Ronda a la Savinosa al juny del 2025 i que s'hi pugui ja transitar a principis del 2026. Això ho ha explicat la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador.
I el camí de Ronda el tindreu, tarragonins i tarragonines, ben aviat. Ara mateix està treballant el Ministeri de Transició Ecològica per licitar el projecte en breu i, per tant, les obres s'iniciarien al juny.
Una via que connectarà la platja de la Rabassada i la Savinosa i que tindrà un traçat, segons ha manifestat la presidenta, molt naturalitzat. Un nou camí que serà de sorra amb 700 metres de longitud i 5 metres d'amplada amb una inversió de més d'1 milió d'euros que aniran a càrrec de l'Estat, on hi poden transitar vianants i bicicletes. Entre altres actuacions, ja haurà també explicat el projecte del Hub Cultural, que no s'hauria d'esperar al POUM, segons l'Ajuntament de Tarragona, per solventar qüestions de mobilitat a la via del camí de Ronda. La presidenta de la Diputació també ha anunciat altres actuacions, com el Conservatori de Música, que s'instal·laria a la Tabacalera tocada al carrer Manuel de Fall, que s'emmarcarà dins el Pla d'Espais de la Diputació de Tarragona.
Moltes gràcies, Eric, per aquesta crònica. També, entre tots aquests anuncis, també n'hi ha hagut un que toca directament a Reus, i és que la presidenta de la Diputació també ha anunciat que s'està treballant per tirar endavant un nou auditori cultural.
Per la seva banda, l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, s'ha mostrat sorpresa davant l'anunci perquè assegura que se n'ha assabentat per la premsa. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
La Diputació de Tarragona ha anunciat aquest dimecres la creació d'un nou auditori cultural a Reus. Escoltem a Noemí Llaurador, presidenta de la Diputació de Tarragona.
I per tant, creiem que ara és l'oportunitat perquè la Diputació aposti per la construcció d'un auditori de base territorial que, des del meu punt de vista, s'hauria d'ubicar a la ciutat de Reus. No tindrà un abast només reusenc, ha de tenir un abast territorial ampli.
L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha celebrat la notícia i s'ha mostrat sorpresa davant l'anunci.
Bé, tot el que es faci a la nostra ciutat, molt contents. Esperem que ens la vinguin a explicar, perquè és la primera notícia, ens n'hem assabentat per la premsa. I, per tant, la ciutat oberta a que es transformin, a que passin coses. De fet, la ciutat ja és una ciutat que viu de la cultura i, per tant, les entitats culturals i el propi Ajuntament ja fan molta feina al dia a dia. I, per tant, benvinguda sigui que una altra administració s'hi sumi amb aquesta feina diària de treballar per la cultura a la nostra ciutat.
Ara es mantenen a l'espera de més detalls sobre la ubicació, les dimensions i la finalitat d'aquest futur equipament.
Moltes gràcies, Laura, per aquesta crònica. Passem ara en plana política a Tarragona. Els comuns tornen a oferir al Partit Socialista que figures independents entrin al govern de Tarragona.
El portaveu d'En Comú Podem insisteix en una idea que ja va expressar fa mesos. És una crònica de Ricard Laot des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Un possible govern a la ciutat de Tarragona format per socialistes i Junts estarà més lluny dels postulats d'En Comú Podem i, per tant, serà molt més difícil donar-li estabilitat. El portaveu dels comuns, Jordi Collado, respon així les declaracions del portaveu de Junts, Jordi Cendra. Tots dos en declaracions al programa Bon Dia Tarragona. Aquest dimecres, Collado ha recordat les discrepàncies amb els nacionalistes en temes claus de seguretat, turisme, habitatge o urbanisme i ha admès, d'altra banda, que no han parlat amb l'alcalde Viñuales d'un possible govern en clau d'esquerres. El portaveu d'En Comú Podem insisteix en una idea que ja va expressar fa mesos. Ofereixen al PSC la possibilitat d'incorporar al govern la figura de comissionats independents que gestionin diverses competències amb el rang de consellers.
A nosaltres ens sembla que a nou no, van justos. Si necessiten més mans, nosaltres els hem ofert als comissionats per activa i per passiva. És a dir, escolta, parlem de personal eventual que pugueu proposar i que siguin capaços de tirar endavant tasques de regidor que avui van desbordats. Vinga, parlem-ho, posem-ho sobre la taula. Parlem de polítiques mediambientals, parlem de polítiques d'educació, parlem de serveis socials, parlem d'ocupació, és a dir, hi ha molts temes sobre la taula que es podrien treballar des d'aquesta perspectiva.
Mentrestant, Collado diu que ara prioritza el compliment dels acords amb el govern Viñuales, alguns encara pendents, com el pla de pisos turístics o el pla d'usos de la part alta.
Moltes gràcies, Ricard, per aquesta crònica. Tornem a Reus, on el cantautor i president de l'Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, ha visitat els avis i àvies de Reus per la Llibertat, els quals es concentren cada dia per demanar el retorn dels exiliats i l'amnistia per represaliats.
Llach considera que el grup d'avis són un exemple per al país. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
A quarts de 12 del migdia, Lluís Llach s'ha afegit als tradicionals tres tombs que el grup d'avis i àvies de Reus per la Llibertat realitza cada dia a la plaça del Mercadal des del 22 de febrer de 2018 per reclamar el retorn als exiliats i l'amnistia pels represaliats. Lluís Llach ha dit que en unes condicions polítiques com les actuals, l'acció que cada dia duen a terme els avis és un clar exemple d'insubmissió.
He vingut a agrair un gest que segueixo des de fa molts anys i que és un exemple per a aquest país, perquè és un exemple d'insubmissió. I jo crec que és el que necessitem més que mai, perquè la situació del país està molt fumuda, estem en plena desnacionalització i des de l'ANC volem mobilitzar una altra vegada fortament la gent, tenir una massa crítica important de la població per condicionar la política i la lluita per la independència.
Llach creu que davant situacions adverses cal mobilitzar de nou el país i ha recordat el recent full de ruta que l'ANC ha presentat per fer la independència el 2028.
Gràcies, David, per aquesta crònica. Acabem aquesta plana local amb les escoles de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant que mantindran la jornada continuada el curs vinent.
L'Ajuntament ha aconseguit aquest compromís en una reunió mantinguda ahir amb la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació i Formació Professional a Tarragona. Ens ho expliquen des de Ràdio L'Hospitalet.
Les escoles de primària de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant continuaran tenint jornada continuada al pròxim curs. Així ho ha confirmat la nova directora dels serveis territorials del Departament d'Educació i Formació Professional a Tarragona, Montserrat Fortuny, a l'alcaldessa del municipi, Assumpció Castellví, i a la regidora d'Ensenyament, Yolanda Marquès, en una reunió que va tenir lloc aquest dilluns per demanar-li el manteniment d'aquest tipus de jornada i per parlar d'altres temes d'interès per la comunitat educativa de la població. Fortuny també s'ha compromès a adequar en breu el personal docent a la matrícula de l'escola Valdelors, segons explicat la regidora Yolanda Marquès. En aquest sentit, tant l'alcaldessa com la regidora van reclamar-li que s'ajustés el personal docent a les necessitats d'aquest centre educatiu, tenint en compte que aquest curs s'ha incrementat el nombre d'alumnes. En la reunió també es va parlar del projecte del nou aulari d'infantil de l'escola Mestral. L'Ajuntament vol refer el conveni amb la Generalitat de Catalunya perquè el cost d'aquest projecte, que ha de servir per substituir els mòduls prefabricats que hi ha actualment, es reparteixi entre les dues administracions.
Passem ara als esports fent una prèvia d'un partit que ha de començar d'aquí una estona. El Nàstic vol recuperar sensacions en els quarts de la Copa Catalunya.
Els Granes reben a l'Andorra aquesta tarda al nou estadi. És una crònica de Guillem Camps des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
El Nàstic rep l'Andorra aquesta tarda al nou estadi a 7:45 en els quarts de final de la Copa Catalunya, partit únic amb la intenció de recuperar la bona línia mostrada en els primers dos partits d'aquest 2025 i oblidar-se de l'empat a mar davant el Cuea Morevieta. Els de Dani Vidal van fer un pas enrere el passat diumenge en la lluita per ser segons i han deixat escapar gairebé ja de forma definitiva, a 10 punts, el líder cultural Leonesa, que té mig ascens a la butxaca. El líder
ara cultural Leonesa, que té la classificació pels play-off
i per això necessiten guanyar regularitat. En aquest sentit, el de l'Andorra és un bon test per preparar el següent duel de Lliga domicili davant un incòmode filial del cel.
Sembla que no podem acabar d'escoltar bé aquesta crònica de l'Nàstic. De totes maneres, intentarem acabar aquest informatiu que us hem ofert des de Carrer Major, com sempre, amb les 6 emissores aquí a casa nostra. Tornarem demà a les 4 de la tarda amb tota l'actualitat, amb tot l'entreteniment i també amb el resultat del Club Grana, que disputa davant l'Andorra, com deia la crònica del Guillem Camps. Tornem demà amb més Carrer Major, amb més territori. Fins demà, vagi bé.